Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Seguim setmana a setmana aprenent coses sobre nosaltres i millorant, donant la nostra millor versió de nosaltres mateixos gràcies als consells que arriben al coaching amb xancletes de la mà de la Glòria Forns, coach i consultora d'organització. Glòria, ben tornada.
Hola, bon dia, com estàs?
Aprenent setmana a setmana, i és fantàstic.
Que bé.
A més, sempre és fàcil d'aplicar. No és allò que diguis, ui, quina mandra, no ho veig clar. No, sempre són fórmules i idees faciletes.
Amb xancletes.
Amb xancletes. I és qüestió de voluntat, al final.
I tant. A l'estiu les coses han de ser senzilles. De fet, ho haurien de ser tot l'any, oi? Però el coaching l'hem volgut posar amb xancletes perquè són molt còmodes, són fàcils de posar i de treure. I escolta tu, si volem també ens les podem treure, penjar-les a l'esquena i caminar descalços, que això també ens connecta, ens connecta.
Ui, sí, ara fa furor el grounding, oi? Això de caminar descalç per l'herba, pel bosc.
Hem de tornar a la natura.
Això,
això seria un altre programa, eh que sí?
Sí. Avui volem parlar de com aconseguir un objectiu.
Sí.
Dia a dia et lleves, et poses en marxa i et marques, conscientment o inconscientment, objectius, fites, a vegades més petits, altres més grans.
Uh-huh.
I tu avui ens vols donar la pauta, l'ABC, de com aconseguir-lo, que no quedi el tinter.
Ah, això mateix. De fet, això que dius és ben cert. Cada dia en tenim molts d'objectius, inconscients i conscients. Els inconscients, malauradament, per aconseguir-los, o els portem en rutina, allò, quins objectius tinc? Doncs, per exemple, llevar-me a l'hora, no? Això no és un objectiu conscient que tu... A menys que siguis una persona que et quedes adormida, si són el despertador.
Si et passa sovint, potser sí que valdrà la pena treballar-lo, eh?
Exacte, però llavors passa a ser un objectiu conscient.
Val.
Perquè te n'adones que, ostres, m'adormo cada dos per tres i no és que arribi tard a la feina, però després he de córrer molt, no? O pateixo mentre estic al trànsit, en el cotxe. Llavors, els objectius que val la pena fixar-s'hi de fer conscients són aquells que, ostres... Crec que en algun de les temporades anteriors vam parlar d'aquest tipus d'objectiu de quan necessitem el coaching, no? Quan dius, és que hi ha alguna cosa que molesta, necessito un canvi. Doncs vinga, necessites un objectiu per fer aquest canvi. I un objectiu ha de ser molt clar i té res. 5 normes bàsiques, 5, 6. Si n'afegim una més...
Va, estirem fins a 6.
Sí, perquè els objectius han de ser amb un llenguatge, això sí, de forma genèrica, ha de ser amb un llenguatge concret, positiu i motivador.
Positiu i motivador.
I tant.
Està bé, això.
No podem parlar amb el no. És a dir, el nostre cervell no està programat per entendre la paraula no. I quan, per exemple, ens imposem l'objectiu... Ara que arriba l'estiu, potser hi ha gent que diu, va, és el moment de deixar de fumar. Doncs l'objectiu, no vull fumar més, està mal formulat.
Així no ho hem de fer.
No.
I he dit el no. Ho farem d'una altra manera.
Home, el no el fem servir habitualment
molt,
en el nostre
sí.
dia a dia
sí, sí,
per
sí.
posar límits, per dir que no,
quan,
i és
quan
bo,
toca.
És sa, exacte. Ja vam parlar dels límits,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Però per formular objectius clars que volem aconseguir... Esborrem el no.
Aleshores seria vull deixar de fumar, per exemple.
També tens una paraula que té una connotació...
Aquest deixar de.
Exacte, el deixar de. És a dir, hem d'anar a buscar el llenguatge concret de què estaràs fent en comptes de. Per exemple, vull deixar de fumar. Doncs el contrari podria ser vull tenir una vida saludable. Sí, tu pots recordar aquest sense fumar... Però, per exemple, pots associar el sense fumar a una altra cosa. És a dir, les persones que fumen socialment, dic, quan surti amb la meva colla, beuré un cafè i prou. O beuré només un cafè.
Et programes, d'alguna manera.
Exacte. Amb el llenguatge, el no posar-hi el no, el teu cervell no recorda aquella part de fumar.
Sí. La xunga.
Exacte, que no volem fer.
Sí, sí.
Llavors, amb aquest estil, els objectius han de tenir... a veure, hem dit 5 i li afegim una sisena. 5 lletres, que són objectius SMART, que potser els i les oients ja ho han sentit, això. SMART és l'anglicisme, que de fet la paraula SMART en anglès vol dir intel·ligent. Llavors, algú molt intel·ligent va decidir utilitzar aquesta paraula per definir els objectius tal com han de ser. I en el coaching ho fem servir molt. Llavors, utilitzem la lletra S, que és la primera, la lletra M, la A, la R i la T. Aquesta paraula, SMART. I hi afegirem la E al final.
SMART-E.
Sí.
I de quina manera les utilitzem?
Molt bé. Doncs mira, comencem amb la S.
Vinga.
La S, en anglès, és de la paraula específic, que en anglès comença amb la S, i en aquest cas, doncs, bé, fem la traducció a específic, no? Ha de ser aquest llenguatge concret. Això que dèiem de... Jo no puc parlar de, per exemple, una persona que vulgui deixar de treballar en una empresa i vulgui començar a fer emprenedoria o treballar, crear la seva pròpia empresa. Doncs, vull ser emprenedor o emprenedora. Això és poc concret. És a dir, això és un llenguatge general que et portarà, no saps a on. Mm-hmm. Emprenedor de què? Emprenedor quan? Emprenedor com? No saps imaginar-te, no tens una imatge visual d'això. Llavors, ha de ser quelcom molt més específic.
I com el reformularies?
Clar, a veure, en comptes d'agafar aquest exemple que és més laboral, com que fem molt coaching amb xancletes,
sí.
Anem a fer, a l'estiu, per exemple, hi ha molta gent que té l'objectiu de, home, vull viure més saludablement. Per exemple, no? Vull menjar més saludablement, etc, etc.
Aquest és genèric, eh?
Sí. Això seria molt genèric.
Sí.
Podries fer-lo una mica més enllà i dir, vull menjar saludable, segueix sent un pèl genèric, val? Però, en canvi, si jo dic, val, menjaré fruita, que sé que és saludable, per esmorzar entre les 7 i les 9 del matí.
És molt específic, ara.
És molt específic. Això ajuda el cervell a concretar a on s'ha de fixar i comprometre's i complir-ho. Perquè això va de, vinga, cervell, ens comprometem i ho fem.
D'alguna manera ens programem, no?
Correcte, ens programem.
Val, eren 5 lletres, hem començat amb la S d'específic.
Sí.
La següent és la M.
De mesurable. Una mica ja hem anat per aquí. Tu, si no tens indicadors de com vas, no saps si estàs complint el teu objectiu. És a dir, quan hem parlat del menjaré fruita per esmorzar entre les 7 i les 9 del matí, tu ja estàs posant un indicador molt mesurable que és al matí hauré menjat fruita. Ara anem a fer una mica més mesurable. Quanta fruita? Pots posar en grams, pots posar en peces de fruita, pots inclús fer-te una taula de dir el dilluns menjo plàtan, dimarts menjo síndria, dimecres menjo, etc. I això farà que els teus indicadors t'ajudin a veure com estàs complint aquest objectiu. I això és molt motivador, moltíssim. Quan tens uns indicadors i vas veient com es van concretant, això
funciona. És una mica com les enganxines dels nens petits, no?
Correcte.
Quan aconsegueixen coses...
Els gomets de la pediatra.
Sí,
correcte,
sí, sí, sí,
correcte.
Sí.
Molt ben fet. Vinga, és que de fet...
I ho necessitem igualment, de ganàpies.
En moltes empreses es fa així. Sí, de fet, quan es concreten objectius, es posen gomets. Mm-hmm. És així de simple, Sí, sí, vull dir, anem a lo bàsic. I funciona.
Val, si funciona, som-hi.
I tant.
Seguim. Amb l'SMART tenim la A.
Correcte. La A és, en anglès, achievable, que és com... alcanzable. En castellà és la traducció. En català seria com aconseguible, no?
Sí, ja ho entenem. Sí,
sí, d'alguna manera l'aconseguible.
Assolible, potser.
Assolible, m'agrada més. Sí,
assolible.
Gràcies. Sí, doncs, assolible. Per què anem a buscar aquest assolible? Perquè si nosaltres, d'alguna manera, internament, pensem en un objectiu que no sigui massa creïble per mi mateix, home, per mi mateix allò... jo vull ser la comunicadora catalana més famosa de tots els temps, per exemple. I sóc una persona de 50 anys que no he passat mai ni per ràdio ni per televisió. Home.
Alguna cosa allà darrere de tot et dirà... Vols dir?
Vols dir. Aquest,
Almenys t'interrogaràs, no?
Sí. Vols dir que
Dubtes.
Això va per aquí? Llavors, Hem de veure l'objectiu tal com ens l'hem traçat. També una altra cosa, per exemple, amb aquest objectiu més pràctic que dèiem, de menjar fruita per esmorzar entre les 7 i les 9 del matí, és aconseguible? És a dir, a dia d'avui ens podem preguntar, el preu de la fruita ha pujat molt, jo vaig a comprar fruita una vegada cada 2 setmanes, clar, la fruita caduca, es fa malbé. És aconseguible per mi que jo no ho tinc organitzat de manera que ho pugui fer? Llavors, hem de vigilar perquè hi ha vegades que ens fem objectius que si no tenen aquesta part d'aconseguible, el nostre cervell ja et diu, uai, no...
Ens boicoteja.
Sí. I llavors fem el que se'n diu una profecia autocomplida, que és no complir-ho perquè tu ja veus que no ho compliràs. I llavors, no, hem d'anar a buscar aquest punt més de, val, si jo vull aconseguir aquest objectiu, què és el que necessito i sé que puc fer per aconseguir-lo? Amb aquest exemple de la fruita és això. Puc tenir fruita fresca a casa cada dia? Això és fonamental. Si no, el teu objectiu no el podràs fer. Això és fonamental. I el centrar-ho en un horari també vol dir, ostres, un dia em llevo a les 7, però igual el dissabte em llevo a 8:45. Hauré complert el meu objectiu igualment. Llavors, hem d'anar fent per anar a buscar, evitar aquesta profecia autocomplida de... És que ja sé que no ho aconseguiré.
Que això se sent a dir molt, eh?
Home!
Quan algú t'expressa alguna intenció en veu alta, immediatament després diu, però és que ja sé que em costarà molt, que no podré.
Clar, i aquí és aquest...
Aquesta profecia.
Clar, dius, home, si ho dius, segur... O sigui, mira, en coaching, en sessió més d'una vegada, diem, quan el coach i el client comenta, és que jo voldria fer això, però ja sé que no ho aconseguiré. La resposta és fàcil. Mira, tant si l'aconsegueixes com si no tens raó. Perquè tu estàs dient que vols això, però que no ho aconseguiràs. Doncs sí, sí, tens raó. Què vols?
Aleshores llavors els descol·loques, no?
Clar, perquè llavors què vols en realitat? Vols aconseguir-lo o no? I anem traçant el camí perquè aquest llenguatge intern vagi frenant.
Seguim avançant en aquest ABC, en aquest SMART-E, que ha de tenir un objectiu perquè es converteixi en realitat. Arribem a la R.
Ah, doncs mira, ja has dit la paraula. La R ve de realista, de que sí, pugui ser una realitat, de veritat. Jo, per exemple, vaig jugar al tennis com una cosa testimonial un parell d'estius, quan era petita. A dia d'avui, amb la meva edat, plantejar-me ser líder mundial del tennis, a veure, hi ha corrents ideològiques que pensen que ho pots fer tot.
Tot
oi?
El que plantegis, endavant.
Que sí, yes, you can.
Però segur que n'hi ha que diuen que és poc realista, també, no?
Amb l'edat que tinc i amb les hores d'expertesa i d'entrenament que necessites per arribar a ser aquest líder o aquesta líder mundial en un esport, home, ho fa poc realista. És a dir, t'has de plantejar, és una realitat, sí o no? No? És a dir, un exemple, ara que estem aquí entre micròfons, no? Jo vull ser la comunicadora catalana més important de tots els temps. És realista? Home, pots començar per l'objectiu, jo vull ser comunicadora a la meva ciutat, i estic a Vilafranca, i estic parlant per la ràdio. És traçar aquesta part de realitat que no vol dir que no puguis aconseguir un objectiu més gran, però necessites passar per uns mini-objectius que siguin més realistes.
Pas a pas.
Sí.
I anem per la T, de SMART, aquesta T final.
Aquesta T és temporal. En l'exemple que hem posat al principi, faltaria potser, en comptes d'aquesta temporalitat del diari, no? De dir, això ho faré de 7 a 9 del matí, també fa falta dir, aquest objectiu vull que s'hagi realitzat al 100% d'aquí 2 mesos. És a dir, em dono un marge de microequivocació perquè hem de pensar que som humans. Hi haurà dies...
Això també és ser realista, eh?
I tant! És a dir, no som màquines. I anava a dir màquines perfectes, però les màquines tampoc són perfectes. Aquí no se li ha espatllat l'aire condicionat, el cotxe, el que sigui. No som màquines. I llavors, que un dia no tinguis una tassa d'èxit del 100%, no invalida que en el total de la setmana, ostres, doncs tens una tassa d'èxit la primera setmana d'un 70%. Bé, escolta, això en empresa...
Et felicites i segueixes.
Ah, exacte, i ho celebres. És molt important celebrar.
Sí, això sempre ho dius, s'ha de celebrar.
I tant. Llavors, el creixement d'aquest èxit del 70, 75, 80, seguim celebrant i tu has de tenir temporalitzat, val. Això vol dir que jo començo avui i d'aquí 2 mesos, quan arribi al 100%, perquè necessito tenir aquesta fita de en 2 mesos jo hauré assolit aquest objectiu, que és tenir aquesta rutina de menjar fruita cada dia per esmorzar de 7 a 9. I llavors, als 2 mesos, ho fas.
I ens deies, aquesta SMART, li posem un guionet i li afegim una E final. Per què?
Perquè quan es van configurar aquests objectius SMART, són molt objectius com s'entenien en empresa. I des de fa ja forces anys, potser un parell de dècades, s'hi ha introduït la humanització d'aquests objectius. No només amb aquests comentaris que faig de cada punt, no? En el sentit de que has de pensar en la resta del context que t'envolta, humanament parlant. El context ha de ser, l'objectiu ha de poder ser ecològic i ètic, que són dues paraules que comencen amb E.
Aquí ens hi posem per tot, eh?
Home, i tant.
Ja que ens hi posem.
Bueno, una mica això rau al tema de... Ara diré, una mica la llei càrmica, no? És a dir, has de poder voler el bé, no només per tu, sinó per tothom. Llavors, què ha de tenir d'ecològic l'objectiu? Ecològic per tu, és a dir, ha de ser quelcom sostenible. Tu has de ser conscient de que un objectiu és un canvi que tu introdueixes a la teva vida. Per tant, has de tenir en compte també que aquest canvi pot afectar altres àrees de la teva vida. Hi haurà efectes col·laterals. Pots voler una nova feina que et reporti més diners. Però aquesta nova feina, per exemple, et reclama viatjar? Què estàs reduint de la teva vida? Potser conciliació, potser dedicació a tu mateix, el que sigui, per poder aconseguir més diners. Llavors, tu pots aconseguir aquest objectiu, però l'important és que és ecològic i sostenible per tu? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Si és un sí, endavant. I la E d'ètic ve de que aquests danys col·laterals, aquests mateixos danys col·laterals del canvi, afectin positivament a altres persones o, més aviat, que no afectin negativament, perquè afectar positivament ho veuràs en el moment. Però, per exemple, si tu vols una nova feina i et fan una oferta de feina a Girona i et requereix una mudança, això afecta la teva família. Això t'has de plantejar si és ètic que tu treguis la teva família del seu entorn i del seu context perquè tu puguis tenir aquesta oportunitat laboral. Llavors, hem de saber-ho combinar perquè tot encaixi. Sembla difícil, però no ho és.
És un trencaclosques, eh? Hi ha molts equilibris aquí.
Sí. L'exemple que he posat és complex, però no és impossible d'encaixar.
I per acabar, sigues sincera, amb aquesta fórmula podem aconseguir aquests objectius fàcilment, entre cometes?
Podem aconseguir-los. El millor és que quan ens tracem un objectiu tinguem un mirall al davant que ens reflecteixi tot això, perquè ens sabem fer moltes trampes al pòquer internament, eh? El nostre cap ens diu moltes coses.
Som expertes, sí.
Sí, llavors, quan tens algú al davant que et fa preguntes poderoses al respecte d'aquest objectiu i de com traçar el pla d'acció, és molt possible aconseguir els objectius, molt. Ha de complir les 5 més 1 regles del joc. És a dir...
Sí, clar, i quan les estableixes has de ser realista, com deies, honesta amb tu mateixa, abans d'anar establint totes aquestes 5 elements.
Però sí, és molt factible i hi ha molts exemples de persones que ho han aconseguit. Hi ha moltes persones que han visualitzat aquests objectius d'una forma concreta. De fet, una manera molt potent de generar aquests objectius és visualitzar-los en la nostra ment i d'aquí descriure a través d'aquest objectiu, descriure-ho en paraules, el que estàs veient que faràs en 5 anys, descriure-ho. I que aquesta descripció compleixi els SMART-E que acabem de descriure. Llavors ja això difícilment té aturador.
Doncs, Glòria, com sempre, ens ha encantat aquesta sessió tan pràctica i fàcil d'entomar el coaching amb xancletes. Que vagi bé la setmana i fins la que ve.
Gràcies, igualment.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Són els germans Ginestà cantant de tot el món. Amb ells arribarem a 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Són 11:15. Comencem un nou repàs informatiu d'aquest dijous explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i la Comissió de Festa Major conviden a celebrar la identitat folklòrica del municipi en el marc de la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 15 al 22 d'agost. En aquesta edició, les tradicionals actuacions i cercaviles dels grups folklòrics de la vila i dels Falcons de Vilafranca continuaran tenint un paper central en una festa caracteritzada per la implicació històrica de les entitats culturals. Els actes tradicionals es combinaran amb les les noves activitats pensades per a tots els públics, entre les quals hi ha tallers i racons d'activitats per a infants i nadons i una oferta cultural i d'oci que aposta pel talent local, amb bandes com la Sidra, el Brass Band o l'actuació del grup de teatre quintinenc al Fanal. En aquesta línia també s'aposta per donar suport i revitalitzar el club del futbol local, el Quintinenc Futbol Club, amb un partit de festa major contra la Llacuna i un altre en què participaran jugadors que havien format part del club anteriorment. El programa d'actes es pot consultar a la pàgina web oficial de la Festa Major, festamajorsantquinti.cat. Seguim parlant-vos de Festa Major, en aquest cas de Festa Major de Vilafranca. I és que les vilafranquines Antònia Bonell i Quima Ricard han tret a la llum el cinquè conte de la colla Espardenya, que enguany va dedicat al Ball de Diables de Vilafranca. El conjunt de contes narren petites aventures emmarcades a la Festa Major vilafranquina i estan editats per Qui Mentor és Festa Major sota el títol Soc Diable. El conte està a la venda des del passat 28 de juliol. La presentació es farà el dilluns 21 d'agost a la Biblioteca Torres i Bages, sent un dels actes previs de la més típica. Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia. S'amplia el termini per participar en el segon concurs de dibuix infantil per crear l'estampeta de Sant Fèlix. Els infants que ho desitgin poden lliurar els seus dibuixos fins al 12 d'agost al local dels administradors durant els dissabtes al mercat. També es poden entregar a la Merceria Puig, a Cala Madrona i a l'Estanc Solsona. El concurs de dibuix de l'estampeta de Sant Fèlix és de tècnica totalment lliure i és obert als infants d'entre els 6 i els 12 anys. El jurat, format pels administradors i l'organització del FIRAT, escollirà el dibuix guanyador i la decisió es farà pública el dijous 17 d'agost, primer dia de la capta a la tarda. Els premis són un lot de marxandatge de la Festa Major i l'accés al balcó el dia 1 de setembre per veure l'exhibició dels balls de la Festa Major dels petits amb l'acompanyament d'una persona adulta. Els dibuixos presentats i l'estampeta guanyadora s'exposaran a l'aparador de la Fundació Amàlia Soler, situat al carrer Santa Maria. Maria número 5, l'última quinzena del mes d'agost. I acabem explicant-vos que amb la tradicional visita de la posta de sol al campanar de Santa Maria, dissabte va començar la temporada de visites guiades al patrimoni de Vilafranca que organitza el Servei de Turisme de l'Ajuntament. Les visites de la posta de sol al campanar tindran lloc tots els dissabtes d'agost, setembre i els tres primers dissabtes d'octubre. Per fer coincidir la visita amb la posta de sol, els horaris variaran. Així, a l'agost, les visites comencen a les 8 de la tarda, al setembre a les 7 i a l'octubre a 2:15. Una visita guiada que permet conèixer aquesta talaia de la vila des del punt de vista històric, arquitectònic i de les seves anècdotes i que permet admirar el paisatge a l'arribar al pis més alt, on s'hi poden veure d'una banda les teulades al centre de la vila i de l'altra un mar de vinyes i s'ofereix una copa de vi de cellers de Vilafranca tot gaudint de les vistes. D'altra banda, el Servei de Turisme ja té programades les visites de la propera tardor-hivern en què hi haurà les visites teatralitzades tant al cementiri patrimonial de Vilafranca com a la Vilafranca modernista o bé la novetat d'aquest any que consisteix en la visita a la teulada i al campanar de la Basílica de Santa Maria.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. el termòmetre casteller, l'agenda i molt més. Bada Castells, els dilluns a les 9 del vespre, presentat i dirigit per Pep Ribas. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us venim a presentar l'últim concert de la temporada d'espectacles que va del setembre al gener. Conclourem amb molta festa amb la Ludwig Band, una banda que sona pop-rock festiu, folk pedant i cançons de pastorets, amb heptasíl·labs que parlen de la vida i rimes assonants. Les lletres d'aquest grup són el pal de paller i el treball que ens presenten, que es diu Gràcies per venir, troben el punt en comú amb personatges vinguts de l'amistat, de la feina i de l'amor. Són considerats un dels valors emergents més interessants de l'escena catalana i venen a Vilafranca a presentar el seu tercer àlbum. Això es farà el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Passen gairebé 9 minuts de 11:15. Cada dijous a aquesta hora reivindiquem el patrimoni del Penedès, del Gran Penedès en majúscules, de la mà de l'historiador Josep Maria Feliu. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Sílvia.
Avui anem al Penedès Marítim.
Exacte. Agafem el cotxe, anem fins a la costa i justament fins a Sitges per parlar d'un patrimoni que potser moltes vegades no tenim present com a patrimoni, sí com a altres elements del Penedès, però no com a patrimoni, i en aquest cas d'una varietat de raïm com és la Malvasia.
I per tant, anem a Sitges.
Ja al centre de la Malvasia portem la persona que se n'ha encarregat, que és l'Alba. Bon dia, Alba.
Bon dia, què tal?
Benvinguda, l'Alba Gràcies, la directora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. Un centre, un espai, un equipament que serà desconegut encara per molts vilafranquins i penedesencs perquè té una vida curta.
Sí, de fet, vam obrir el 2019, ha passat una pandèmia pel mig, no? I el nostre espai està dins d'un complex modernista que la funció principal del nostre patrimoni, no?, és donar a conèixer el que és la Malvasia de Sitges, més enllà del Vidols. I ens encanta aquesta entradeta, Feliu, perquè nosaltres sempre parlem que la Malvasia és patrimoni líquid, no? I d'alguna manera la funció del celler de l'hospital és donar a conèixer la Malvasia, doncs, en totes les seves facetes.
Anem a pams, no, Josep Maria?
Sí.
Que és una història llarga i complexa.
És llarga i com que va des del segle XIV fins a l'actualitat, podem fer això, començar al segle XIV, on hi hauria uns inicis reals i uns altres de més llegendaris. Comencem pel llegendari,
sí,
potser.
Sí, comencem pel mite, no? El mite fundacional, perquè poques varietats de raïm tenen una llegenda, no?, que explica el seu origen. La Malvasia de Sitges es creu, no?, segons diu la llegenda, que va ser un almogàver sota Roger de Flor, no? Com deia, segle XIV arriba a Grècia lluitant contra l'imperi otomà i cau ferit en una de les batalles. Aleshores, aquest almogàver, que es diu Jofre de les Escales i és de Sitges, el porten doncs, en un monestir, en un hospital, per curar-se de les ferides. I, per tant, li donen malvasia per sanar cos i ànima. Aleshores, clar, l'almogàver queda embaladit, queda embriagat per aquest licor doncs, amb capacitats curatives, no? I totes aquestes propietats sanadores, i per tant aprèn a fer aquest vi, doncs perquè eren els monjos benedictins, no? I aquest coneixement, no? Doncs que sempre han conservat a monestirs i el concepte de l'església, no? I tots aquests templers, tot aquest concepte de com el vi va de la mà també d'aquesta penetració comercial, no? I d'expansió de les cultures en el Mediterrani des de, no? Mil·lennis abans de Crist fins a l'actualitat. I per tant l'almogàver torna a Sitges i sota la cuirassa porta un sarment de malvasia. Des d'aleshores que tenim malvasia, no? I per tant des de Sitges pivota, des del port medieval de Sitges, pivota aquest vi com un dels vins més emblemàtics dels Països Catalans.
Fins aquí la llegenda.
Fins aquí el mite, no?
Què hi ha de cert, què se sap històricament
provat? És curiós perquè aquesta llegenda la posa per escrit un vilanoví, Teodor Creus i Coromines, no? A finals del segle XIX, en el context de la Renaixença, quan es torna a utilitzar el català per escriure alta literatura, i ho fa dins d'un llibre que es diu Les set contalles del temps vell, que explica diferents llegendes del Gran Penedès, entre elles la malvasia, no? I en el fons, aquesta llegenda està basada en les cròniques de Ramon Muntaner, que explica totes aquestes creuades, aquesta experiència, no? Dels almogàvers catalans i de l'expansió de la corona catalano-aragonesa. Perquè en el fons, la llegenda no està molt lluny de la realitat. El que realment doncs, sabem del cert és que la malvasia prové de Grècia, el sud-est del Peloponès o Croàcia, no? Els paleògrafs, que són aquells estudiosos que miren la genètica per saber els arbres genealògics de les vitis, no? De les diferents varietats, doncs encara ben bé no s'han posat d'acord de si realment és Creta, Monembàcia o Croàcia aquest Big Bang genètic de la gran família de les malvasies. Però, en tot cas, sí que és Grècia la part doncs, de domini d'una... No són els grecs, no són els otomans, no són els almogàvers, sinó que és el domini venecià d'aquesta zona, no? Al segle XIV-XV, la que ens fa arribar com un producte de luxe la malvasia a la nostra terra, a Catalunya. Des del segle XIII-XIV que la malvasia està documentada per tot Catalunya. Val? Ja comencem a tenir documents que ens parlen de que és una varietat de raïm de les més antigues conegudes i és una trajectòria vastíssima, o sigui, fixeu-vos, quan encara no eren conegudes la majoria de varietats que avui dia formen el dia a dia, no? de la càrrega genètica d'aquí a Catalunya, la malvasia ja feia segles, no? Que estava per aquí. Aleshores, bueno, què hi ha de mite i de realitat? Doncs ens movem dins d'aquestes coordenades. No és un almogàver, sinó que segurament són els venecians, els genovesos, dins del context del comerç en aquell moment mediterrani dels productes de luxe que ens porten la malvasia.
I això ens porta a un altre element com és l'Hospital de Sitges, que també té aquests orígens medievals. Ens porta a un altre personatge de Sitges, que és el Ramon de Fonollar, que justament on ara hi ha el centre d'interpretació de la malvasia.
Sí, ens agrada dir, no, a les nostres visites que tant la malvasia de Sitges com la història de l'hospital tenen un paral·lelisme, no? Perquè quan Bernat de Fonollar el 1324 funda l'Hospital de Sitges, el dins de muralla, no, el Puig de Sitges, que era com un hospici, donava xuplux a malalts, a orfes, a peregrins, no? No és un concepte d'hospital com avui dia, eh? Això també ens hem de posar la idea. Aleshores, és molt probable que la malvasia hi estigués, no? I Bernat de Fonollar, a part, estava molt ben connectat a la cort de Jaume II, era el procurador del seu fill, per tant, si la malvasia d'alguna manera ja estava als banquets, no? dels comtes de Barcelona, estem segurs que Bernat de Fonollar la va tastar, no? I per tant, bueno, és possible que la malvasia, en el moment de Bernat de Fonollar ja estigués per Sitges, que passa que no ho podem documentar, no ho podem comprovar. El que sí que podem documentar que és una investigació recent del medievalista Jacint Sastre de Sitges. Aquest senyor ha pogut datar el kick-off documental de la nostra malvasia, que ja ens remuntem al 1480, que ha trobat un document que parla ja de malvasia a Sitges.
I d'aquí ja saltem al segle XX, potser.
Bueno, ens, no,
quin salt!
ens saltem els viatges d'ultramar, ens saltem com, no, doncs, xamins, ens saltem com Tirant lo Blanc, tota aquesta gent, erudits, literaris, parlant de la malvasia, perquè, de fet, la malvasia és una de les primeres marques internacionals de vi, com a concepte,
ah, sí?
I acaba sent també la primera etiqueta d'un vi català, el 1808-9, i després, el 1820, trobem també una preciosa, que és de les primeres etiquetes que podem considerar que és una marca de vi, no? Perquè hi ha apel·lació d'origen, hi ha raïm i hi ha la marca, que és el celler fals, no? Això va ser un estudi de l'arxiver de Sitges Xavier Miret. Per tant, aquests 600 anys o 700 anys donen per molt, però només tenim 20 minuts. El que sigui, doncs, que ens trobem al segle XX, on tota aquesta època d'or de la malvasia arriba a un punt molt crític, que és la quasi desaparició d'aquesta varietat de raïm i d'aquest patrimoni genètic.
Perquè se sap quantes hectàrees hi arriben a haver de malvasia a Sitges, al terme de Sitges?
Per exemple, al segle XVIII, que podem considerar que és l'època d'or, la malvasia sempre ha sigut una quarta part de les hectàrees a Sitges. A Sitges teníem garnatxes, teníem moscatells, no? Teníem, òbviament, també xarel·los, merlots... Aleshores, ostres, hi ha els cadastres, no?, que els historiadors ens permeten datar el número d'hectàrees, i a principis de segle XX a Sitges no s'arribava a les 50 hectàrees de malvasia, val? Perquè al segle XIX a Sitges, quan ens arriba la filoxera, nosaltres ja estem molt tocats per l'oïdi, perquè a mitjans del segle XIX va haver-hi una plaga d'oïdi, i a la costa de la Marina del Penedès, quin nom més preciós, doncs vam tenir certs problemes, perquè ja sabeu que hi ha més xafogor, hi ha més humitats, i per tant el fong doncs va atacar molt més. I quan ens arriba la filoxera ja queda molt poc. A part, hem de tenir en compte una altra cosa. La malvasia té molts enemics interns i externs, o exteriors.
Què vols dir?
La bombolla. La bombolla francesa primer i després la bombolla catalana és un dels grans enemics de la malvasia, perquè ens desbanca com un vi de luxe.
Xampany i cava, eh?
Exacte. I per tant la malvasia a principis de segle ha de lluitar contra el nou vi de moda, no?, que és la bombolla, i que ja portem doncs 100 anys, no?, referenciant-nos com el vi de les elites, i el vi de luxe és la bombolla. I després un altre enemic, més aviat intern, extern, no sabria definir-ho, que són els estiuejants i el turisme a Sitges. Sitges canvia de sector. Quan el Penedès es revifa i sobreviu de la gran plaga de la filoxera, a Sitges no fem aquest ressorgiment a través de cooperatives, no? o del gran canvi de sector, sinó que nosaltres diem no, doncs anem cap al turisme. I per tant la malvasia s'arranca en ceps, qui era traginer acaba traginant turistes, qui era boter acaba venent el taller a primera línia de mar per fer un hotel, no? I òbviament s'arranquen totes aquestes vinyes per construir la zona de Terramar, que és aquesta zona de ponent de Sitges, i queda un reducte Aiguadols, que és la zona de llevant de Sitges, no? I és Aiguadols on es manté aquesta última hectàrea de malvasia, o una de les últimes hectàrees de malvasia, que a finals del segle XX ens permet fer doncs aquest ressorgiment, o aquesta segona època d'or que ara doncs estem veient els seus fruits.
Que això ens porta ja ara, sí, a l'actual centre de la interpretació de la malvasia, que s'inaugura el 2019.
Sí. Sí, de fet, des que el celler de l'hospital és celler de l'hospital, que això és el 1935, en algun moment aquí a Ràdio Vilafranca ja n'hem parlat, no? Manuel Llopis de Casades és un dels cellers que li queden aquestes últimes malvasies, i ens dona a l'Hospital de Sitges el compromís de cuidar-les, perquè ell doncs mora sense descendència, i per tant són les monges de l'hospital i l'Antoni Almirall, que era l'enginyer agrònom de Sitges, el que ha de tirar endavant aquest celler. En aquell moment que el vi dolç anava cap a caiguda, que Sitges era l'únic o quasi l'únic celler que tenia malvasia, juntament amb les bodegues Robert, us sonaran. I aleshores, clar, va avançant al segle XX, i aquelles parcel·les que ens va donar aquest senyor, queda l'última, queda aquesta d'Aiguadols.
Aquesta última hectàrea.
Aquesta última hectàrea, bueno, hectàrea i mitja, no?, davant del port d'Aiguadols, a Sitges.
Un espai cobejat.
Sí. Sí, de fet, clar, no, té un secret pel qual no s'ha permutat o no s'ha requalificat i no tenim una urbanització, no? Que és que totes aquestes parcel·les que ens dona aquest senyor, nosaltres, l'hospital, ara mateix és una fundació, tot i que des del segle XIV que és hospital, no? La nostra principal activitat avui dia és una residència d'avis, val? Tenim 100 avis, i a part aquesta residència doncs té un celler. Doncs bé, tota aquesta residència té una part social, perquè ens entenguem, té uns quants avis que estan becats per nosaltres, no?, per la pròpia fundació, i són aquelles hectàrees que ara són blocs de pisos les que ens permeten subvencionar aquestes beques. Tot això té sentit si seguim fent malvasia. Si el celler de l'hospital en algun moment deixava de fer malvasia, perdia la propietat d'aquestes hectàrees i, per tant, d'aquests pisos, i, per tant, la funció social desapareixia. Quan vam obrir el museu, teníem molt clar que la nostra funció era preservar aquest patrimoni líquid, però també aquest secret és perquè, d'alguna manera, hem d'aguantar i hem de consolidar aquesta funció social del celler de l'hospital. Aleshores, clar, quan el 2019 obrim el celler, el Centre d'Interpretació de la Malvasia, sota celler de l'hospital, tenim molt clar que tenim una funció, una responsabilitat més enllà d'un mercantilisme de qualsevol altre celler, no? Que és vendre la seva producció i transformar la taula quan s'obre un vi seu, no? Aleshores, clar, nosaltres, el CIM, el Museu de la Malvasia, està molt encarat a explicar què és la malvasia, que és més que un vi dolç, i tota la trajectòria de Sitges de la mà de la malvasia. I aleshores els visitants poden ajudar o poden, d'alguna manera, estar dins també d'aquest impacte social, perquè totes les activitats del museu van directament a la Fundació de l'Hospital. No sé si he pogut explicar...
Sí, sí, ha quedat clar. I a partir d'aquí, un cop s'inaugura el centre, hi ha el moment de Covid, però ara ja estem en un període més habitual, més convencional. Què s'hi fa ara?
El museu està ubicat al Corral de la Vila. És un edifici del segle XVIII, d'arquitectura econòmica popular. Era un corral i, aleshores, el primer que ensenyem és, ostres, la pròpia arquitectura, no? Perquè a Sitges trobar aquella petita, aquell petit oasi, no només de la vinya urbana que tenim al mig de Sitges, sinó del propi corral, doncs ja de per si és patrimoni, no? Arquitectònic, etnogràfic també, no? Perquè expliquem els oficis. Sobretot el que fem són tastos i visites guiades. I dins dels tastos i visites guiades ens encanta, nosaltres li diem fiestes i festejos, no? Perquè ens encanta fer tastos històrics i, en el fons, intentar explicar la història de la malvasia, que és vastíssima, és infinita, a través dels seus vins. Tot això canalitza també amb la Setmana de la Malvasia, que ja portem 9 edicions, i al novembre, d'alguna manera, celebrem aquesta varietat i fem partícips als més de 35 cellers que d'acollida se sumen, més de 35 cellers que tenen monovarietals de malvasia. Clar, això als anys 90 estàvem relativament sols, per tant, és una superfesta, no? No, que haguem arribat a aquests números, més de 100 hectàrees al Penedès. Cada vegada els cellers tenen més clar que és una varietat de raïm que et dona moltes possibilitats de celler, tot i que a peu de vinya et dona molts problemes, però després t'ho compensa, no? La tipologia de vins que et regala la malvasia. I l'storytelling, bueno, han de venir al CIM per descobrir-lo.
Quin horari fa l'equipament? Quan es pot visitar?
Obrim divendres a la tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí, al públic. No fa falta que vinguis a fer una visita concret per poder gaudir de les instal·lacions. Tenim un bar de vins obert en aquest horari, que es diu la Malvaseria, i després entre setmanes, si també ens reserven, vull dir, l'enoturisme a casa nostra és 24/7, perquè, a més, com que vivim a Sitges, doncs tenim 24/7 aquests turistes, no? I això ho volem aprofitar i, bueno, creiem que anem en bon camí, tot i que el enoturisme encara queda tanta feina per fer. Per fer un enoturisme ben fet és bueno,
no,
molta energia,
mai.
No s'acaba mai, no, i encara ens queda cosetes per fer, sí, sí.
I els turistes visiten el CIM?
Sí, sí, el que passa que estem a la via de l'estació cap a dalt i com a Vilafranca ara ja ho teniu soterrat, no? Però nosaltres encara tenim la via que ens parteix Sitges i realment de la via cap a baix és un Sitges i de la via cap a dalt n'és una altra, no? I nosaltres estem justament a la via cap a dalt, tot i que enganxats, i a vegades un dissabte de juliol pot estar Sitges amb 50.000 persones
patat
de més, no? I nosaltres doncs, potser tenim 5 grups. Sí que és veritat que el CIM el visita molt turista, el visita també molt congressista, perquè Sitges el turisme MICE, no?, de congressos, està més que consolidat. I, per tant, entre setmana tenim molts aquesta tipologia de grups, no?, que volen veure uns Sitges més enllà del sol i platja. I als turistes els sorprèn moltíssim, sobretot la vinya urbana. O sigui, quan diem vinya urbana, no és una vinya que
és
està
literal,
dins del terme municipal, però està a les afores. No, no, és que estem rodejats de veïns i sabem el nom i cognom de cada balcó. És més, tenim algun parell de veïns peculiars que a vegades surten doncs alegrement al balcó, no?
Això és molt sitgetà, no?
Sí. Sí, sí. O també tenim veïns que han insistit a trobar una casa amb vistes a la vinya i fins que no ho han aconseguit no han parat, no? Tenim aquest tipus de relació, també.
És que és un luxe.
Sí, sí. És, bueno,
que sortis al balcó i tinguis una vinya als peus.
Sí, sí, a més una vinya real, és a dir, tenim el nostre pagès, no? Òbviament també hem patit els estralls de la sequera, també tenim molts problemes amb les cotorres, tenim una pineda al costat en el mateix complex i les cotorres s'ho mengen tot.
Els grans de rinc també.
Sí, sí, hem de posar xarxes.
No heu de patir per cabirols i cabirols, per senglars?
No, senglars a Aiguadols en patim, perquè sí? Clar, Sitges és l'única vinya, o hi ha una altra vinya que està com a Vall Pineda, que està a l'altra carena, a la banda de la carena, no? Diguéssim, del massís, però en tot cas, aquí el Penedès i el pastís és molt ampli, no? Però clar, Sitges tenen aquella hectàrea a Aiguadols, i ara aquest any, per fi, hi hem pogut posar una tanca d'aquelles que són, no, doncs, amb moltes més, perquè teníem un pastor elèctric, però els
no
feia pessigolles.
No fan res, sí, sí.
Sí. Així que, bueno, hem pogut protegir el nostre patrimoni més preuat, que és la vinya d'Aiguadols.
I abans has parlat d'un congrés que es farà a Croàcia?
Sí, com hem dit, la Malvasia està tot al Mediterrani, és una de les varietats de raïm amb més història i amb més hectàrees a tot el que és la conca, no? El Mediterrani. Tenim a Lipari, a Sardenya, a Itàlia n'està ple, Croàcia, Grècia, a Banyalbufar, que és Mallorca, nosaltres, i després hi ha les Atlàntiques, que és Madeira i les Canàries. Aleshores, tot aquest coneixement tant de vinya, passant per història, passant per vinificacions o inclús ara per enoturisme, es posen en comú cada dos anys en congressos internacionals. El 2016 es va celebrar Sitges. I, de fet, que es celebrés a Sitges el 2016 va acabar d'incentivar que el celler de l'hospital i la fundació acabés fent el museu. Però, en tot cas, aquest any és a Croàcia i, si tot va bé, doncs ens han convidat, juntament amb l'Enric Bartra, que és també un estudiós de la Malvasia, investigador d'Incavi, i ell té Malvasia Vega de Ribes, que és el seu celler, no? I, per tant, anirem i si tot va bé, doncs podrem explicar el cas del Museu de la Malvasia com un cas de com agafem la història de la Malvasia i la transformem en un actiu turístic, i la idea és anar caminant cap a un turisme regeneratiu. Això potser aquí a Vilafranca no us sona tant, però ja a Sitges, a Vilanova, estem molt pendents de com hem d'anar, com hem de construir un turisme regeneratiu perquè l'impacte sigui positiu per la comunitat de Sitges, no? I la Malvasia sembla ser, a través del CIM, que pot ser un actiu i pot ser una eina per caminar cap aquí.
Sou l'únic museu o centre d'interpretació de la Malvasia, de tota aquesta àrea on hi ha vinya?
A les Canàries existeix un altre museu, el Museu de la Malvasia, si no recordo malament, a La Palma, i després, òbviament, hi ha altres museus dedicats a la vinya i al vi. Tenim Vinzeum, el clar exemple i de referència, i més amb la renovació que han fet ara, que quedarà preciós. Després, per exemple, a La Rioja hi ha la Fundació Vivanco, que també, doncs, és, òbviament, a Bordeus, no? Tenim la Ciutat del Vi, és a dir, existeixen equipaments culturals que l'arrel pivotant és el vi. I la Malvasia, precisament, doncs, dona exemples reals i casos d'èxit de que, com que tenim tanta història i tantes relacions amb la història del territori per explicar, que aleshores, doncs, acaba sent un actiu turístic. I sobretot també de tenir en compte que la Malvasia, com entra per ports medievals que són de costa, aquests territoris de costa avui dia són actius, són espais turístics. Per tant, és molt... la Malvasia, doncs tenim aquests paral·lelismes perquè, clar, en aquests espais turístics, ara la Malvasia, en alguns casos, ha desaparegut. I també hi ha espais i hi ha territoris que l'estan volent recuperar per poder fer aquest discurs més de turisme regeneratiu i com la Malvasia, a part de donar vins, també ens dona, doncs, un actiu turístic més patrimonial, cultural, no? per oferir al visitant, ojo, i al local, eh?
Perquè... No l'oblidem.
Potser al CIM, la meitat, podem dir que són locals, i per mi locals vol dir Gran Penedès i Àrea Metropolitana de Barcelona, però és que també sitgetans. Jo tinc col·legues que venen a veure amb el CIM, ostres, Alba, no coneixia que teníem una vinya urbana. O sigui, és la gran frase
del local. És una perla, allà amagada. L'heu d'anar a descobrir, heu de visitar aquest centre d'interpretació de la Malvasia sitgetana que ens ha explicat avui l'Alba Gràcia. Moltes gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies, gràcies, Feliu, i sobretot visca el patrimoni del Penedès.
I tant que sí.
El líquid també. Moltes avui gràcies, hem après aquest terme. Josep Maria Feliu, i tornem la setmana vinent.
Setmana que ve seguim.
Parlant de vitralls, oi?
De vitralls, exacte.
Gràcies, que vagi bé.
Penedès, Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.